I serem al punt de 3 quarts de 12 del matí, deixem l'Argentina, entrem a parlar d'estels, a parlar de l'univers. Ho fem, com sempre, amb la col·laboració de l'Associació Astronòmica Valldoreix Sant Cugat. Avui ens acompanya la sotspresidenta d'aquesta entitat, la Carme Mas. Molt bon dia, Carme, a aquesta hora.
Hola, bon dia.
Avui parlarem de l'univers, volem parlar de l'harmonia de llum i colors que ens ofereix l'univers. Per començar, Carme, el cosmos supera la comprensió de l'home?
Sí, sí, per suposat, perquè estem en una petita illa, enmig d'un infinit inexplicable. Aleshores, totes les especulacions que puguem fer depenen de si sabem distingir la fantasia de la realitat científica. En altres ocasions, en algun programa aquí, ja hem comentat com la fantasia ens permet invocar un cosmos ple de mons i que el nostre planeta Terra és un lloc, però no un únic lloc. Igualment, en altres ocasions, Sergi, hem dit que les dimensions del cosmos són tan grans i les distàncies entre els cossos estel·lars tan enormes que només amb el pensament podem abraçar l'univers. Tant és així que no podem pas mesurar aquestes distàncies amb les unitats que ens són tan familiars com metres o quilòmetres.
No, ja hem comentat que les xifres són astronòmiques,
sí,
no podríem pas.
Sinó que per mesurar distàncies astronòmiques cal fer servir l'any llum com a unitat de longitud que mesura les distàncies entre els estels i galàxies. Bé, aquí ara els físics ens podrien omplir de fórmules màgiques, de conceptes molt atapeïts, però jo faré un desglòs més poètic del cel.
Perfecte. Dit així, crec que ho passarem bé. Pot haver-hi algú, Carme, que li costi fer aquesta distinció entre fantasia, com deies, i realitat científica?
Sí. Costa una miqueta, has de tenir molta imaginació, estimar molt l'univers, observar-lo, perquè l'univers té multitud de paisatges de llum, llum blanca, blavosa dels estels...
Això voldria dir que té molts colors?
Sí, sembla ser que sí, tot i que és un univers, no és, com te diré, frenètic, revulsiu, en constant moviment.
Canviant.
Però sí, però la gamma de colors de les galàxies, per exemple, que observem a través del Hubble, o de les supernoves, de les nebuloses, o bé els colors brillants dels púlsars, i per contestant això que em dius, potser alguna vegada traurem l'entrellat d'aquesta llum o alguna cosa ens vol dir aquesta llum que no sabem desxifrar, cap missatge humà, i se'ns escapa, repeteixo, el seu missatge. Un missatge complex per la quantitat de senyals de llum que ens envia i a la vegada el cosmos ens amaga. Però bé, quan estem contemplant imatges que no són negres sinó que i donen un toc artístic i donen una modificació a través del Photoshop, suposo, però a les que no hi tenim accés, sigui com sigui, si no fos pel Hubble, el telescopi especial, la raó, quan les contemplem, deixa pas a l'emoció, a l'esperança de saber que venim d'un món estel·lar, el que hi tornarem reconeguts dins l'existència rítmica que gira i gira damunt d'un temps inexorable. I estem destinats a retornar a l'espai que ha fet néixer les estrelles. Observades com a petits punts de llum perduts en la foscor de les nits, però la seva llum ens arriba pàl·lida, però tenyida de calidesa, per recordar-nos que som precisament pols d'estrelles.
Aquesta complexitat, Carme, fa que sigui sorprenent l'univers. No sé si ens sorprèn, ens continua sorprenent a dia d'avui, a vosaltres, que us hi dediqueu, a l'observació astronòmica.
És inesperat. És inesperat. Les sorpreses que ens amaga les anem descobrint gràcies a les noves tecnologies que esborren la imatge fosca que teníem del cosmos. Avui sabem que l'univers, com t'he dit fa un momentet, és un univers inquiet, canvia, tot es transforma, és lluminós i fosc a la vegada, fred i subtil. No és gens estàtic ni tranquil. Ara bé, quan veiem les imatges veiem una bellesa exuberant de colors que per nosaltres a l'ull humà són invisibles, però que ens arriben gràcies també a les sondes robòtiques. Altrament vull dir-te que l'univers no coneix fronteres. Això és molt maco. per això enamora l'univers. Ni distingeix colors de pell, també enamora aquest concepte. I no cal posar noms i xifres als cossos lluminosos, perquè la seva poesia és precisament el seu misteri, que ve amagat en un racó del cosmos i distribuït per tota la immensitat, fent més adelerat encara l'home per saber per què nosaltres surem com viatgers solitaris enmig, per exemple, d'un cel matiner o d'un cel quan el sol es pon.
Parlàvem, Carme, d'aquests canvis, ho feies tu, que deies que sorprenen, segueixen sorprenent gràcies a les noves tecnologies. Aquí podríem parlar també, tot i que ja ve d'anys enrere, però del físic britànic Peter Higgs, que de fet ja ha vingut fins i tot a Barcelona, sí, a presentar aquest descobriment, el bosó de Higgs, un cop confirmada, sí, la teoria, Carme?
Sí. El que passa que...
Tu prefereixes encara guardar-te l'opinió?
És que jo vaig parlar en un programa de qui pot entendre el bosó de Higgs. I et vaig dir que fins al 2013 un científic que hi treballa no sabran exactament què s'ha descobert. Llavors s'ha de ser molt prudent. La veritat, he de dir-te que vaig estar escoltant el doctor Higgs i va ser difícil entendre'l. Força difícil. Perquè, bueno, per explicar el cel, el cosmos, no fa falta tanta fórmula ni tanta complexitat i una terminologia tan tècnica. La gent se'n cansa, Sergi. Llavors, val més parlar, doncs, dels contrastos, no?
Els parlem dels contrastos, de l'harmonia, sí, de llum i de colors de l'univers, d'aquest cosmos ple de contrastos com quins, Carme? No sé si t'havia tallat aquí a mitjans.
No, al contrari, estic contenta que em facis preguntes. El que passa que vull ser prudent. Contrastos, sí. A veure, a ningú li és indiferent aquesta visió fragmentada d'un espectacle de llumetes, els estels, que tenyeixen les ombres de la nit i les converteixen, aquestes ombres, en una solitud de dolcesa, no? I dius, bé, és el misteri d'un cosmos ple de contrastos que es descriu a si mateix, a través dels estels, com si fos un punt que vol posar límits a la visió. La nostra visió és molt limitada. I és una visió diferent de la percepció que en tenim quan contemplem els estels omplint les nits del nostre planeta. I encongits, segur que pensem que petits i vulnerables som els homes, perquè la nostra fragilitat es reclou en aquesta calma d'una espera sotmesa a la vida i vivim diferents decorats que es repeteixen dia a dia, com el cel, com els estels, es va repetint.
Sí que està quedant poètic, sí, Carme, això.
Sí, bueno, estic dient, jo no sé què dic. I quan mirem els estels que rítmicament omplen l'infinit, ens venen a dir que som la seva resposta, que sobreviu amb nosaltres. I si quan tanquem els ulls, mig atordits i plens de escepticisme, de desconfiança, no sabem si els colors del cosmos que ens arriben, gràcies a les missions espacials i al Hubble, són, penso de vegades jo, són només l'instant d'un goig, o bé, obstinats, volem que sigui la prova d'un excés de tot.
És una sort, per tant, Carme, podríem dir, que el nostre planeta ja estigui a una distància correcta, no sé si és correcte anomenar-ho així, del Sol?
Sí, m'ho has dit, m'ho has preguntat molt bé, és veritat. Sí, mira, una mica més lluny del Sol dominaria la mort. Una mica més a prop, la temperatura del nostre planeta seria un forn de foc, no hi hauria vida. I no solament això. Si el Sol fos una estrella binària, és a dir, que formés part d'un sistema on hi ha un parell d'estrelles que orbiten un al voltant de l'altre, per efectes de l'atracció gravitatòria, tampoc hi hauria vida a la Terra. Perquè els estels d'un sistema binari es mouen en òrbites el·líptiques que, en certes circumstàncies, aquestes òrbites poden ser caòtiques i no deixar que la vida es desenvolupi. Aleshores hem d'estar molt contents i agrair a les lleis de la naturalesa l'existència de la vida, perquè la vida és un guany inesperat i a cau d'orella diem, bé, la vida és transitòria, però certament és així de desconcertant. Transitori, però tanmateix ens queda el llaç amb un univers que es mou cobrint els sentits d'un mateix.
Deixem que torni, Carme, als colors, tot i que amb aquesta poesia crec que ni l'hem deixada, amb aquesta elegància de colors i la bellesa de l'univers, també deu ser un altre factor que ens faci preguntar pels orígens, com molts altres aspectes que ja hem anat comentant aquí en aquesta secció.
Sí, sí, això és veritat. A veure, com va néixer l'univers? Quina evolució farà o està fent? Aleshores, entrem no sols en la conceptualització teòrica, sinó i també dins de la cosmologia experimental, que ens obliga a esmentar dos descobriments, la teoria de la inflació i la constant cosmològica. Que això, aquestes dues teories, són per un altre programa.
Les guardem, doncs, per un altre programa, Carme. Resumint aquest, així doncs l'univers on vivim s'està expandint encara.
Sí,
sí,
sí.
I queda molt.
Jo no t'ho sé dir. Sí, queda molt. Jo només sé que a mesura que s'estira l'espai entre els cúmuls de les galàxies s'expandeix, i és que l'univers té una energia fosca que domina i de fet constitueix el 70% de densitat de l'energia de l'univers. Una característica clau de l'univers en expansió és que és el propi espai, no sé si m'explico, és el propi espai el que s'expandeix i arrossega a les galàxies amb ell. És a dir, no són les galàxies que es mouen a través de l'espai, sinó que és l'espai que les arrastra cap a ell, que és difícil d'imaginar, certament, però també tenim el concepte temps, difícil de definir. Tothom sap què és el temps, però ningú pot explicar exactament què és. Per a nosaltres el temps ens proporciona referències. Per què? Doncs, bueno, perquè el cronometrem, el classifiquem en segles, dècades, anys, mesos, dies, etc. En canvi, en la teoria de la relativitat especial d'Einstein, el temps és considerat com una quarta dimensió, equiparant-lo a les tres dimensions tan familiars que avui dia coneixem.
L'univers és una harmonia de llums i colors, ens ho acaba d'explicar la Carme Mas, sotspresidenta d'aquesta entitat. No sé si has d'afegir alguna cosa més, Carme, ens queden 30 segons de secció.
Podria dir moltíssimes coses, però si vols deixem-ho aquí.
Deixem-ho aquí. La setmana que ve et tornarem a tenir a tu, Carme.
Sí, sí, Déu vol, sí.
I recordarem que hi ha una xerrada, una conferència que vindrà a fer el Jaume Mas, un excel·lent professional sobre astrofotografia. El 29 de novembre serà al Centre d'Estudis Sant Cugat, al lloc d'aquesta xerrada, en una activitat que és oberta a tothom i gratuïta. Si et sembla, la setmana vinent, a aquesta hora, quan vinguis a parlar-nos, ja veurem de què?
Bueno, ho he de pensar.
Però s'ha dit, ja veurem de què, nosaltres sí. No ho sabem, no sé si tu ja ho tens pensat o no.
Sí.
Aquell dia ho acabem de comentar, com dèiem, 29 de novembre a les 9 de la nit, això cau en un dijous, aquesta xerrada que ve a fer en Jaume Mas. Aquell dia ampliem el programa.
A veure, afegir només que les xerrades bàsiques sempre són a les 8, però aquest dia serà a les 9 del vespre.
Excepcionalment a les 9.
Sí.
Carme Mas, sos presidenta de l'Associació Astronòmica Vall d'Oreix Sant Cugat. Moltes gràcies, com sempre, per dedicar aquest temps a la secció Estels i fins una propera, que serà la setmana vinent amb tu.
Gràcies a vosaltres.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a fons.